Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigosa Producció, Sergio Rigo davant de l'ordinador, Òscar Amores a la part visual, Irene Font, que segueix de vacances, i n'Andrea Sánchez, en els controls tècnics, vol donar la benvinguda a l'edició 665 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigo.
Bon vespre.
Sergio Rigo, bon vespre.
Bon vespre, Xema.
Diumenge 5 de juliol de 2026. I bé, jo crec que podem començar comentant dues coses que mos heu fet arribar. Per una banda, tenim que ens vàreu comentar a menys si aquest betlem que s'ha inaugurat a l'Església de la Sang i que va ser notícia fa un parell de dies, que a menys si era el mateix que varen tractar a un dels primers programes de Font de Misteris Televisió. I bé, mos vareu fer notar la curiositat, o no, de que hagi estat inaugurat en ple estiu. I bé, la veritat és que és fascinant i també miraculós, Betlem de la Sang, que així és com se'l coneix, Betlem de la Sang, és efectivament el mateix que vàrem estar comentant a la tele, aprofitant que era, en aquell moment, quan varen fer aquest programa de televisió, era quan començava la darrera, diguem, s'empenta per a la seva restauració final i posterior exposició en el públic, que és el que ha succeït ara, que s'ha exposat en el públic. I bé, evidentment, també afegir que val la pena visitar-ho, està on l'Hospital General, a Palma, l'Església de la Sang, està jo quan entres a Mascarra, i bé, a partir de demà, de dilluns, dia 6 de juliol de 2026, estirà a l'abast de tothom que ho vulgui veure. Bé, ja dic que val la pena, és un dels naixements pessebres més antics d'Europa i que també té la seva llegenda, com no pot ser d'altra manera, això ja ho van comentar en aquell programa de tele, el vostre abast, però la pregunta damunt d'això era com és que ho han inaugurat en ple estiu, si és el que es coneix com un naixement, un pessebre. És a dir, allò que es posa per Nadal. I doncs s'ha inaugurat, reinaugurat oficialment ara, perquè s'ha aprofitat la festivitat de la Sang, de la Santíssima o Preciosíssima Sang de Crist, que jo crec que aquesta festivitat aquí a les Illes tampoc és que tingui massa transcendència com a tal. Hi ha bandes que sí, que es celebra més, com això de bous a la mà, per exemple, és precisament per aquest motiu. I això de la Santíssima o Preciosíssima Sang de Crist, si no vaig errar realment, es celebra el dia 1 de juliol, i després el que es fa és una eucaristia el primer diumenge de juliol, és a dir, avui. Així, doncs, ja tenim la justificació del per què s'ha fet aquesta presentació, aquesta exposició pública, aquesta reinauguració aquests dies, per fer-ho coincidir en la festivitat de la Sang, perquè això està a l'Hospital de la Sang, a Betlem de la Sang. O sigui que no és per motiu que sigui des Nadal. Si bé, Borja, tu tens una altra, no sé si dir justificació, però sí motiu pel qual aquests dies podrien ser més acords per això, per una presentació d'un betlem, que no pel desembre. Que crec que no t'ho esperaves, que t'amollassin antena ara aquesta vinculació, aquesta relació, però tu tindries una explicació.
Clar, no m'ho esperava, però sabeu que sempre estic disposat a reivindicar... Bé, i no és que ho digui jo, evidentment, és a dir, si anem a fonts no canòniques, anem a fonts apòcrifes, mos trobam en què el bon Jesús no va néixer per desembre. Va néixer a l'estiu. A dates més o manco properes, podríem dir, el 21 d'agost. L'any, el deixem a part, si voleu, voltant d'entre el menys 6 i el menys 8, però sí, per l'estiu. Que, evidentment, si intentem encaixar una miqueta les peces del naixement, ho hem dit moltes vegades, però és que s'ha de repetir. Vos imagineu un naixement a Israel, enmig de no res, entrat a desembre, fa fresqueta. Vull dir, no és el millor indret com per fer certes coses. Tampoc és el millor moment per enviar la gent a fer un cens, perquè és un viatge llarg, és un viatge a París, els viatges es feien a l'estiu.
Però aquí la gràcia el que probablement els que mos escolten no saben és que tu, el dia 21 d'agost, vens una miqueta, com qui diu, a celebrar el Nadal, mos felicitam el Nadal...
I hi ha hagut anys que he muntat el lem.
Sí, això anava a dir, que hi havia rumors que muntes el lem, normalment, aquell dia.
Bé, no són rumors, són...
Confirmat per les fonts.
Són certeses. Així que, segons en Borja Rigo, hauria estat adient, no ara, sinó d'aquí un mes i mig. Res a dir.
No, i també, aquesta mateixa setmana, mos ha arribat un missatge en relació a el que vaig contar la setmana passada, crec que va ser... Sí, de la carretera dels Estats Units, de la Clinton Road, plena de misteris i coses estranyes. Mos deien que una idea de per què succeeixen tots aquests fets impossibles podria ser la teoria de solapament. I crec que és certament interessant.
Bé, però si un cas, podríem fer sumari, que no sé si te voldràs estendre massa amb això de la teoria aquesta del solapament. O sigui que, si vols, Andrea, cinto sumari i començam.
Començarem aquest programa 665 de Font de Misteris explorant la misteriosa carretera de Clinton Road i una de les hipòtesis més sorprenents vinculades en els seus enigmes, la teoria de xalopament que ja ha comentat en Borja. Al món diversos coneixerem la sorprenent figura d'Ulisse Aldrovandi, el naturalista renaixentista del segle XVI i com moria en el XVII, i que catalogava dracs i criatures fantàstiques i també descobriron la inesperada relació de les Illes Balears amb una antiga confusió científica convertida també en llegenda, podríem dir. I seguirem també amb més notícies relacionades amb el tema dels UFOs i de la seva importància a la premsa en els darrers temps. I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Mos podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1769-52. Ho repetim, 659-1769-52. També per correu electrònic a fontdemisteris@ivetresradio.com. fontdemisteris@ivetresradio.com. A les xarxes socials mos trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris i a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris i Vetres. Per escoltar-nos en directe a més de la FM i en el sistema d'A+, ho podeu fer a ivetres.org i a sat d'Ivetres en els vostres telèfons mòbils. I sempre en el vostre abast teniu disponibles tots els nostres programes, d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors de la ràdio, així com també tots els programes d'Ivetres Televisió en el servei a la carta d'Ivetres, a les principals plataformes de podcast i també a la nostra web, fontdemisteris.com.
I d'això, Borja, que volies comentar qualque cosa més damunt del que vares explicar en el darrer programa i ho vols fer arrel de que mos ha arribat un missatge damunt d'aquella carretera on succeeixen fets estranys, a part del semàfor que digueres que durava 5 minuts, a part, a Solla, quan jo era jove, n'hi havia una dins del poble que no sé si eren 5 minuts, però que es feia etern. I damunt tot allò que vares comentar, ara explicaràs, si vols, això que dèieu de la sola passió. Però he de dir que després, quan va acabar el programa, ho vàrem estar comentant entre nosaltres i vaig cercar. I m'ha cridat l'atenció perquè hi ha mitjans de comunicació on narren de manera bastant acurada això dels estranys fenòmens perdó, en aquella carretera. Estem parlant d'una carretera a New Jersey, en els Estats Units, que bé està molt a prop de Nova York. És una carretera amb molt poc trànsit, té d'haver 16 quilòmetres de llargari, que allà que tot és tan gros, i de no és res. A més, tampoc es coneix massa cosa, perquè les poblacions que unia ja gairebé no existeixen, I al llarg d'aquesta carretera hi ha poques cases. És una carretera secundària, sense més, no? Però que és famosa per altres motius, com pot ser tenien els seus voltants des de reunions de, diríem, estranys grups, entenem estranys com no habituals, com serien bruixes, per exemple, o els membres del Ku Klux Klan. A part, també diuen que hi ha reunions allà de satanistes, a Sabre, que entenen per satanistes, clar, i on també es diu que es veuen estranyes criatures i fins i tot fantasmes que interactuen amb els testimonis. Qualque història atribuïda a aquella banda d'allà seria, per exemple, la dels guardaboscos, que són una mena d'agents forestals, dels que diuen que, per exemple, a una banda que es diu Terras Pont, a la que només se pot accedir escalant, i d'aquí uns joves varen muntar una tenda de campanya allà dalt, no fa tant, i bé, eren allà i varen ser visitats per una parella d'agents forestals. I el dia següent varen saber que darrere la descripció d'aquells dos agents forestals es corresponia a uns que varen morir l'any 39. També es parla de fantasmes d'animals, de monedes, de llops, de cans, com si fossin demoníacs, que diuen que podrien venir d'un d'aquells antics safaris que es varen posar tan de moda als anys 70, també aquí. I en aquell cas va ser un parc que només 4 anys després d'haver-se inaugurat, després d'una inversió milionària, crec que era de la Warner, i de varen tancar. I un dels motius que es diuen d'aquest sobtat tancament va ser els múltiples accidents que varen patir per atacs d'animals, lleons, elefants, com diuen que és com si des del primer moment aquell parc allà a prop de la Clinton Road i d'aquell parc hagués estat maleït. També hi ha la llegenda del pont, del nin del pont, que diuen que s'apareix un nin petit de vora d'un pont i que si tires una moneda de 25 centaus, d'un quart de dòlar, te la torna. Vaja, quines coses. I després també hi ha històries més reals, més tràgiques, més tangibles, com aquella que la Gaceta d'Argentina mos explica. Diu, en mayo de 1983, un ciclista encontró un buitre devorando los restos de un cadáver. La autopsia reveló que era un hombre y que había sido asesinado, pero también se descubrió algo muy singular. Había cristales de hielo en sus venas más cercanas al corazón, por lo que sus órganos se habían descompuesto mucho más lentamente que su piel. Los forenses determinaron que él o los asesinos habían congelado el cuerpo para confundir a la policía sobre la hora de la muerte. La investigación posterior condujo al arresto de Richard Kuklinski, quien se convirtió para la historia criminal estadounidense en el hombre de hielo. Este hombre confesó ese crimen y casi 200 más. En todos los casos reconoció que congelaba los cadáveres. Su talento para matar había sido requerido por la familia criminal de Cavalcante de Newark, una de las 5 de la mafia de Nueva York. Como asesino a sueldo, ejerció entre 1948 y 1986, reconoció el propio Kuklinski en las entrevistas y documentales que hizo una vez preso hasta su muerte en 2006. No dio precisiones sobre el destino que le dio a sus víctimas, pero aquel cuerpo hallado por el ciclista es todo un indicio de que aquel descarte en el camino a Clinton Road, no fue el primero ni el último del asesino a sueldo. Incluso se dice que otros criminales suelen enterrar los cadáveres en la zona por la espesura de los bosques que la circundan. Això de congelar els cadàvers que li atribueixen en aquest era en Kuklinski era per tractar d'evitar que poguessin seure el moment exacte de sa mort, per dificultar. Jo crec que tot això sí que dona mal rotllo. Després mos demanau, en els que feim Font de Misteris, si no mos fa por seguir el misteri i tractar d'anar a llocs encantats, etc. No, el que mos fa por, verdaderament, són coses com aquesta. I bé, a part també es parla de llums estranyes i una mica això, que reuniria tot el que es pot reunir, no?, amb això del misteri. I, Borja Rigo, quina seria la teoria aquesta?
Idò, sí, una mica com a resum, seria una altra teoria ben curiosa que sovint s'ha emprat per intentar explicar aparicions, fantasmes i altres fenòmens d'aquesta sobrenatural. I segons aquesta hipòtesi, la nostra realitat podria coincidir de manera puntual amb una altra dimensió o un altre pla d'existència. Quan això passa, durant uns instants, o una mica més per ventura, podríem arribar a veure persones, indrets o escenes que no pertanyen en el nostre món, sinó a una altra realitat paral·lela. Així, allò que molts podrien interpretar com un fantasma, i dels defensors d'aquesta teoria no seria cap esperit, sinó qualcú, per aventura, ben real, però d'una altra realitat que, per qualque motiu, s'hauria creuat en la nostra. No és la meva teoria favorita. És interessant, no la descarta, és complementària. Però, per què no? És a dir, sí que és vera que quan un pensa en tot el que passa en tan poc espai en aquesta carretera, hi ha com massa misteris per tan poc espai. És a dir, potser són misteris d'altres bandes que venen, també.
Bé, això de que venguin misteris d'altres bandes a confluir en aquell punt, bé, també se podria tractar un d'aquests jocs energètics, no?, del que es parla sovint. Aquesta teoria podria tenir relació amb aquella que mos va arribar fa uns anys arrel del programa La búsqueda d'en Roldán i de Yolanda García, que uns a Menorca, mitjançant una ràdio, simplement connectada a la ràdio, la freqüència modulada que estaven fent el servei militar, haurien connectat amb uns altres que haurien fet també el servei militar allà 60 anys abans? Creus que podria tenir certa relació amb això?
Seria com encara girar un poc més la rosca de la teoria, no? Perquè, clar, de base podríem pensar que aquest solapament, si és que ho és en el final, coincideix en temps a la nostra realitat, diguéssim. Però això de la ràdio seria més complicat, perquè parlaven en gent, si no recordo malament, anys 80...
Anys 80, en gent dels anys 40.
Exacte.
I se comunicaven mitjançant una parella de ràdio.
A mi jo diré un doi, però si són capaços de veure la llum quan hi ha les estrelles despassat, i mos arriba la llum a l'actualitat, perquè no poden arribar altres tipus d'ones també despassat en el present.
M'ha agradat. I m'ha agradat això, tant la teoria del solapament com això que has dit, que efectivament nosaltres estem veient el passat que mos arriba, clar, efectivament, per les distàncies immenses que hi ha a l'espai. I no, millor deixar-me aquestes teories, perquè si no començaré amb altres temes, així que no, mos anem a la història. Petita part de la història de la mà d'en Sergio Rigo i la seva secció Món Diversos. Com vulgui, Sergio.
I d'avui volen conèixer en Ulisse Aldrovandi, un científic que va viure entre el segle XVI i XVII i que catalogava dracs i monstres, i que té una petita relació amb les Illes Balears. Anem a descobrir qui era aquest home en el Món Diversos d'avui. Ulisse Aldrovandi va néixer a Bologna l'any 1522 i moria el 1605. Va ser una de les grans figures del naturalisme renaixentista en un moment en què Europa començava a mirar la natura d'una altra manera. Ja no la veia com un escenari carregat de símbols morals o religiosos. Ara era un món que se podia observar, mesurar i classificar. Va ser un dels noms fonamentals de la història natural moderna, impulsor del Jardí Botànic de Bolonya i creador d'una gran col·lecció de minerals, plantes, animals i dibuixos. Aldrovandi estudià disciplines molt diverses, dret, lletres, matemàtiques, filosofia i medicina, i amb el temps, però, s'orientà cap a la biologia i, sobretot, cap al món de les plantes. Després del contacte amb Luca Agini, un dels grans noms de la botànica italiana, començà a formar el seu propi herbari, amb mostres recollides en viatges pels Alps, Roma, Ferrara, Florència, Màntua i Verona. En aquells desplaçaments també observà animals, fòssils i minerals, i anà construint una manera de treballar basada en l'observació directa, tot i que encara molt depenent de la tradició antiga i dels relats d'altres savis. La seva trajectòria universitària també és important. A l'any 1561, la Universitat de Bolonya crea una càtedra de filosofia natural especialment per a ell, i el 1568 fundà el primer jardí botànic de la ciutat, que dirigí personalment fins a la seva mort, com a espai de recerca i d'ensenyament. Estan xerrant, per tant, d'un professor que convertí plantes, animals i objectes naturals en material pedagògic per als seus alumnes. En Aldrovandi reunia un museu immens, una mena de gran estudi de la natura. Se xerra d'una col·lecció d'uns 18.000 exemplars, un autèntic teatre de la natura, amb milers d'espècimens i curiositats, pensat per representar la diversitat del món natural. També desenvolupà tècniques de dissecció de plantes i de taxidèrmia en animals, per conservar-los després de morts amb un aspecte semblant al que havien tingut en vida. Aquesta obsessió per conservar i mostrar la natura explica bé perquè Aldrovandi és una figura de transició, volia fer ciència, però també encara habitava en un univers on era rar i prodigiós formar part del catàleg del món. El seu projecte era monumental, volia escriure una gran història naturalis, il·lustrada que funcionava com a guia i catàleg del seu museu. Al llarg de la seva vida, i també després de la seva mort, se publicaren tractats sobre aus, insectes, animals marins, peixos, cetacis, quadrúpedes, ovípars i vivípars, mol·luscs, crustacis i zoòfits. De cada espècie intentava descriure'n l'anatomia, els hàbits, l'alimentació, la reproducció i l'hàbitat. I dins d'aquest impuls classificatori també hi entren les mostres i els drets, que en aquell moment encara es consideraven dignes d'estudi. Per anar amb la part més fascinant, en Aldrovandi no estudiava les mostres com una simple fantasia. El seu temps encara estava marcat per aquesta tradició de l'antiguitat i de l'edat mitjana, quan se xerrava de races monstruoses, erces deformes, criatures de terres llunyanes i animals prodigiosos. A la Monstrorum Historia hi apareixen figures com Somo, d'Escoi de Grua, la dona barbuda, el nin amb cara de granota, el peix bisbe o el monstre de tres caps. Algunes d'aquestes imatges venien de textos antics i de descripcions imaginatives. D'altres podien correspondre a malformacions reals, interpretades amb els recursos mèdics i simbòlics de l'època. I això és clau també per explicar-ho amb rigor, no? Aldrovandi no era simplement un científic que s'ho creia tot, i el seu món científic encara no se separava a nitidesa de la geologia, la medicina, la mitologia, la teratologia i el relat de viatges. El que avui anomenaríem una malformació fetal, una hipertricosi o una criatura fabricada amb parts d'animals podria aparèixer en el costat d'éssers heretats de la mitologia antiga. I molts d'aquests monstres, entre cometes, s'entenien com a anomalies de la natura, resultat del seu poder creatiu, capaç de produir éssers amb parts corporals dispars. La Monstrorum Historia, publicada postumament l'any 1642, se situa precisament en aquesta frontera on s'abaratgen la ciència premoderna, l'imaginari antic i també l'observació natural. La mateixa lògica apareix també en el seu llibre sobre serps i dracs, Serpentum et Draconum Historiae Libri Duo, publicat el 1640 i compilat després de la mort d'Aldrovandi pel metge i naturalista Bartolomeo Ambrosini. En aquell temps, dracs i serps encara també formaven part d'una mateixa història naturals dels rèptils. Aldrovandi identificà diversos tipus de dracs i els diferencià per l'anatomia, el temperament o el comportament sexual. També recollia prodigis, presagis, mites i alegories relacionats amb ells. I no rebutjava sense més els testimonis antics. Per exemple, anar a Venècia a veure un animal dissecat arribat a Turquia que havia identificat com una hidra, la serp de set caps associada a Hèrcules. També estudiava una altra suposada hidra trobada a l'Alger i conservada a Verona, que el músic Luigi Genovi considerava un possible artifici. Altro bandi sostenia que si era una imitació estava molt ben feta. El cas més potent és el que el suposat drac de Bolonya de 1572. Altro bandi parla d'un drac bípede, aparegut aquell any prop de la ciutat. Un pastor hauria sentit un gran xiulet, hauria vist la criatura i l'hauria travessada amb una llança. Després, el llegat Horacio Fontana hauria ordenat dur l'estranya bèstia davant Altro bandi, que la disseccionà i la penjà del sostre del seu museu. Ell afirmava tenir aquest drac en el museu recollit a Bolonya el 1572. I en la seva obra hi convivien serps reals, criatures legendàries i advertiments contra falsos monstres fabricats a força de cosir parts d'animals. I ara arribem a les Balears, perquè en Altro bandi no va visitar mai Mallorca, Menorca ni Eivissa, i tampoc no escrigué cap drac, cap drac balear. La seva relació amb les illes és més subtil i té a veure amb una criatura mal identificada, la famosa grua balear. El nom científic balearica designa avui les dues coronades africanes, tot i que aquestes aus no formen part de la fauna pròpia de les illes Balears. El nom neix d'una cadena d'errors de lectures antigues i també de repeticions erudites. La tradició, per tant, arrenca des de la menció antiga d'una au associada a les Balears i acaba segles després en la identificació de la suposada grua balear amb una grua coronada africana. Altro bandi hi té un paper important perquè la seva lectura i la seva identificació ajudaran a fixar aquesta confusió. Més tard, altres autors consolidaran el nom i les Balears quedaran enganxades per sempre a una au exòtica que mai no havia estat aquí. Podem dir, per tant, que les illes no entren al món de Altro bandi per un drac, entra per una criatura nascuda de la mateixa mecànica cultural que produïa monstres, prodigis i també animals impossibles. Així, la grua balear se pot explicar com un monstre discret. No té tres caps, ni cos de serp, ni ales de drac, però comparteix amb els monstres d'un altre bandi una mateixa naturalesa. Neix d'un test antic i d'una identificació insegura, i també se fixa una autoritat científica que la repeteix i una tradició posterior que acaba convertir-la en un aparent, podríem dir, veritat. Què vos pareix?
A part del tema dels jardins botànics i de la feina enciclopèdica, literalment, perquè de fet va fer enciclopèdies, i a part d'això, aquest senyor fa més de 400 anys us parlava d'una mena de bestiari on també inclou monstres de tot tipus, també com els d'aquells animalets dissecats de Llubí a Mallorca, o també els que donen origen a tantes llegendes de les nostres illes, bé, i també del món, clar. Has parlat tu una mica tot això, però crec que era ell que deia que el basilisc no tenia plomes, que tenia escames. Que, clar, això rompria amb el que es pensava. I això, clar, va ser tota una discussió a la seva època, perquè, a més, ell té una de les seves obres, a una de les seves publicacions, té una representació d'un basilisc, diguem, real, un ésser mitològic, però que ell diu que és real. Clar, devia ser una falsificació, però per ell era real. Ell ho tenia dissecat. I clar, és el que tu has dit abans, no? Realment devia ser una mescla d'animals, com aquella mena de sirena que es va fer famosa fa uns pocs anys, que era la unió d'un tros de moneda amb una coa de peix, i que es va trobar, suposadament, a una platja, crec que era del Brasil, però bé, que es va fer això que a dia d'avui diríem viral. És que, clar, un recull com el que ell va fer podria donar a peu a parlar moltíssim, inclús fins i tot del manuscrit Voynich, eh? Aquell recull tan ample de, se suposa que de ciència, però també de botànica, de biologia, i no se sap de què més, eh? Aquell llibre aparegut a final del segle XIX que encara a dia d'avui no se sap si és un frau o què és. Bé, el cas que s'ha de reconèixer que aquest Aldrovandi, malgrat ara mos pugui semblar absurd o un fantasiós, eh? El que sí que és cert és que va marcar un camí dins, per exemple, la catalogació. I, a més, coses que ell tenia com a certes i que després varen ser tractades com a il·lusions, com a contes de vees, eh? Idò, pot ser que alguna hagi esdevingut en certa mida en realitat. Ho dic ara, per exemple, amb el cas del que ell era un gran defensor. Ell era un defensor del que es coneix com a Kraken. Kraken vendria a ser aquella mena de pop o de calamar gegant, eh? I que era una fantasia, però que ja se sap que tal vegada no era tan fantasiós. De fet, tenim aquesta frase publicada fa només 2 mesos per National Geographic, que diu: durante siglos, el Kraken fue un mito del imaginario de los marineros, pero nuevos hallazgos científicos sugieren que estas leyendas podrían estar basadas en una criatura real. I és que es diu que hi ha calamars de més de 10 metres i que també hi ha restes de pops que mos podrien indicar que podrien haver arribat a fer fins a 20 metres. Així que, com sempre, en la teva secció, Sergio, mira si dona per molt. Així que gràcies. Petita pausa i tot d'una continuem. Aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és servei públic.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Dual de les 9.
No hi noturam, hi noturam.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raúl Valls.
Seguim a Font de Misteris, a sintonia d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A través de la xarxa mos podeu trobar a ib3.org, també a fontdemisteris.com, i reprenem, o seguim, com vulgueu, amb el tema dels desclassificats damunt del que es coneixen com a ovnis, i que ara es diuen UAPs, o fanis, i bé, tot això. Perquè, clar, pot haver, o no, polèmica, però el més fàcil i senzill, evidentment, és negar la major. Diu que no, digui que no a tot, ridiculitzar-ho, eh? És el que és habitual. De fet, és el que s'havia fet fins fa poc. I bé, i també hi ha qui encara ho fa, sense plantejar-se què pot haver realment al darrere. Sigui com sigui, ahir vespre, el dissabte, va sortir publicat en el Daily Mail una notícia que no deixa de ser curiosa, que sovint un serà plantejada, però, clar, és que falten proves. Proves que, precisament, són males d'aconseguir, per no dir que són gairebé impossibles d'aconseguir. Va dir el Daily Mail: la NASA és acusada d'esborrar ovnis de fotografies abans de fer-les públiques. D diu que una excontratista de la NASA, amb accés i autorització de seguretat ultrasecreta, és a dir, una persona ben ficada dins l'agència, hauria afirmat que la NASA eliminava proves o mostres de vida alienígena de fotografies abans de compartir-les amb el públic. Aquesta senyora seria una tal Donna Heir, supos que es pronunciaria així, que hauria fet feina per una empresa contractista de la NASA que es deia Philco Fort Space, i que ho va saber perquè hi havia un amic seu que treballava precisament en el laboratori de l'Agència Espacial i que, sempre segons el Daily Mail, tenien un pla per mantenir ocultes les proves de topades amb els extraterrestres durant dècades. I bé, això és una afirmació, evidentment, molt agosarada. Va dir aquesta senyora que fins i tot va veure imatges, ella, abans de que fossin modificades, i que el tècnic del laboratori de fotografia de la NASA li hauria dit que no li podia dir res damunt d'aquelles imatges estranyes, com la una que ella va afirmar haver vist d'un objecte blanc, rodó, molt definit, damunt d'un camp de pins, i que ella li demanava en el tècnic i el per què, i que el tècnic aquell li deia que abans de fer-los públics, i d'això, que s'havien de modificar aquestes fotos. I clar, aquí la cosa, el tema és que tornem amb el de sempre. Diré el que s'ha de dir. Suposada, però sí, manipulació d'informació per part dels organismes. El Daily Mail afirma que ha tractat de rebre resposta damunt d'això per part de la NASA, però que no els hi han dit res. I aquesta senyora, na Donna Heir, afirmava que astronautes li haurien parlat de coses estranyes durant les seves missions, però, com sempre, no?, que ho deien, ho comentaven en petit comitè, incloent fins i tot haver vist naus alienígenes a la Lluna. Quasi res. I aquesta senyora va morir no fa molt i bé, també, com és habitual, aquesta informació es fa pública quan moren els testimonis. Així que és molt més difícil poder comprovar què ha de cert o no. Més que res perquè ja no poden respondre a preguntes, com en aquest altre cas, que està vinculat. Anem amb un altre titular, també és del Daily Mail. En aquest cas, del passat dia 5 de maig d'enguany, de 2026, això és de 3 dies abans de la primera gran desclassificació d'expedients i informe relatiu en els fenòmens aeris, aquests estranys, que va fer aquesta desclassificació que va fer el govern dels Estats Units, i també, com l'altre, ho he traduït de l'anglès, diu, la revelació al llit de mort d'un astronauta referit a la seva topada amb aliens a la seva habitació només 6 dies després d'estavellar una nau espacial al desert de Califòrnia. I diu que un astronauta pioner que va ajudar a posar en marxa el programa espacial tripulat privat ha revelat un encontre, una topada esgarrifosa que no va tenir lloc en òrbita, sinó a la seva pròpia habitació. L'antic comandant de la Marina i temerari pilot, diu, de jets militars, Brian Binney, que va pilotar la Spaceship One, la primera nau comercial a l'espai, i que es va convertir en el segon astronauta comercial de la història l'any 2004. Però que el desembre de 2003, dies després d'un accident d'un vol de prova, Binney va dir que va tenir una topada, un encontre proper, que va capgirar, diguéssim, el seu món. Ell diu que mentre estava tombat en el seu llit a les 4 de la matinada, a casa seva, a Rosemont, a Califòrnia, es va despertar perquè sentia com uns flashos de llum que, bé, ell va creure que qualcú havia encès la tele i bé, per això aquests canvis de llum, no? I diu, així que vaig obrir els ulls i la tele no era encesa. Aquestes llums venien de la finestra de l'habitació. Pensava que hi devia haver mitja dotzena de cotxes de policia just a la cantonada de casa meva. Així que vaig obrir les persianes de la finestra per veure què passava. No hi havia cotxes de policia. Hi havia una cosa que no he presenciat mai, abans ni després. És com si el dia s'hagués manifestat al meu pati del darrere. Tot fosc, a tot arreu, on puc veure. I dins, al mig, la llum del dia. I hi ha aquests altres objectes. Alguns d'ells semblaven bimbolles de sabó de la mida d'una pilota. N'hi devia haver mitja dotzena rodant lentament pel perímetre. D'altres són entitats de la mida d'una pilota de voleibol, que són més brillants, però que estan com a vives i que es mouen lliurement. Aquesta va ser la seva declaració. I va afegir que dues de les llums aquestes varen anar cap a la seva finestra i que varen volar cap al seu cos, i va afegir: ja fos que m'estaven sotdenjant o examinant-me i sense trobar res d'interès, tot es conjunt es dissolgué lentament. I clar, aquí la cosa és que aquest testimoni és d'un militar, comandant de la Marina, pilot de jet militar. Va volar en 33 missions a la Guerra del Golf. Va estar 20 anys de servei. Era enginyer aeronàutic, educat a Princeton. També va ser el primer en rompre la barrera del so en un vehicle de finançament privat. Va fer una gran carrera que, a més, el va acabar fent ric, era ric, però que, curiosament, sense res de profit a traure amb això, però que ho va voler explicar, això tan estrany que li va succeir. Ell aquestes declaracions les va fer per una mena de documental per Amazon i per Apple TV. Ell explica que el seu encontre, la seva topada en l'impossible, que diria en Borja, va ocórrer 6 dies després d'un accident dramàtic, a un vol inaugural de l'Spaceship One, que va tenir lloc el 17 de desembre de 2003, que bé, era en commemoració del centenari del primer vol a motor dels germans Wright, i ell tripulava un avió propulsat per un coet híbrid a Mach 1.2, apagant els motors, i bé, quan va arribar als 70.000 peus, el va posar de l'enrivés per tenir una visió, direm, que d'astronauta, de la Terra. I bé, quan tornava en el port aeri i espacial de Mojave, a Califòrnia, 20 minuts més tard, va patir un aterratge brusc que va aixafar el tren d'aterratge esquerre i va fer que la nau de prova llisqués fora de la pista, així de costat, anant a més de 100 milles per hora, uns 160 quilòmetres per hora. I diu que quan finalment es va aturar ja a l'arena del desert de Mojave, ell va pensar que aquella podria ser la darrera vegada que se seia, no?, a la cabina de l'Spaceship One. Però en la seva entrevista, en aquest documental, segons el Daily Mail, jo no l'he vist, el documental, diuen que en Vini i aquest militar i la seva dona, na Valeri, van atribuir aquesta experiència a un altre món, aquesta experiència que van tenir una setmana més tard mentre es recuperava de l'accident, i que aquesta experiència li va donar el coratge per continuar amb el projecte de vol espacial comercial. I va dir la seva dona en el documental: crec que eren entitats que no entenem, perquè hi ha moltes coses sense resposta allà fora. Crec que poden haver estat guies que venien a examinar en Brian per veure si estava llest per el que anava a passar. Dos mesos després, el 4 d'octubre de 2024, va pilotar amb èxit el segon vol de competició de l'Spaceship One, guanyant el premi Ansari 10, de 10 milions de dòlars, i convertint-se en la persona número 436 a l'espai i només la segona a bord d'una nau espacial comercial de gestió privada. Clar, estem parlant de fa més de 20 anys. I el viatge el va dur un pic gairebé 112 quilòmetres damunt del nivell de la mà, permetent-li experimentar 4 minuts d'ingravidesa i establint un rècord de vol d'aeronau amb ala suborbital, que un rècord que encara es manté a dia d'avui. Per si qualcú li interessa, el documental de DBS, una hora i mitja de durada, es titula Beyond Blue Sky, The Untold History of the First Private Astronauts, i bé, crec que s'acaba d'estrenar. Però aquí el més sorprenent és per què aquest premiat i reconegut astronauta va dir el que va dir, per què va contar el que va contar, per què va parlar d'aquestes experiències tan estranyes. I ja ho sabeu, que cadascú tregui les seves pròpies conclusions, si Esquerra s'ha conclaure, és clar.
Ara vull contar una coseta, però no puc negar que m'apareix francament fascinant el testimoni d'aquest pilot, d'aquest astronauta, perquè és el que deies tu, Xema, fa un moment. No és un qualsevol que se posa a dir coses a un moment determinat, sinó que és una persona amb una transcendència, crec que, històrica. No se pot negar. De fet, encara té rècords, com deies. Però vull parlar de llums misterioses, en vàrem parlar també no fa gaire, i aquesta història en concret l'he trobat en el llibre Misterios d'Almeria, d'en Alberto Cerezuela, i anam fins a la petita localitat d'Alcolea, una nit del mes d'abril de l'any 1987. En aquells moments, un jove agricultor, que només tenia de 9 anys i que nomia Cayetano Galafat, passava per la seva finca, aprofitant la fresca de la nit, i emprant per la llum, la lluna, i de feia les tan necessàries tasques de regadiu, quan en un moment donat se va veure sorprès per un altre resplendor. Com que no era un focus de llum estàtic, sinó que apareixia i desapareixia a intervals, aquell olor va pensar d'entrada que ben podia venir de la carretera a prop, tot i que, clar, de matinada es trànsit tampoc és que sigui gaire abundant. Així doncs, i de descartar de pressa aquesta primera idea, va pensar que podrien ser alguns dels seus amics que li feien una broma pesada. Però tampoc. Què podia ser allò? I la resposta va arribar en un instant. Tot d'una, i lluny davant d'ell va comparèixer una estranya i petita lluminària vermella d'estamany aproximat d'un ou. I en Cayetano, armat de coratge, va fer el que ningú s'esperava. En lloc de fugir, i se va acostar en allò fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls. El pagès va mirar durant un parell de dies de convèncer els seus amics d'aquella visió sense que aquests, d'entrada, li fessin gaire cas. Però això aviat va canviar, perquè una d'aquelles nits, en Cayetano, acompanyat d'alguns d'ells, dels amics, idò, va tornar a trobar l'enigmàtica llum dins la seva finca. Però aquesta vegada havia mudat de forma. Ja no era de la mida d'un ou, sinó que havia crescut fins a mostrar-se com una pilota de futbol. I, a més, emetia un renou que varen identificar com es semblant en el batec d'un co. En aquest punt, la befa i les rialles van deixar pas, naturalment, a l'espant. De fet, conta en Cerezuela que un dels acompanyants d'en Cayetano, mort de por, va fugir d'aquell lloc a tota velocitat. Com ja podeu imaginar, des d'aquest moment, la història va córrer com la pólvora pel poble i per les rodalies fins en el punt de que la premsa hi va fer acte de presència a la casa de l'exclusiva. En tot, aquella llum, o el que fos, tampoc no es prodigava gaire, i alguns varen pensar que se tractava de qualque tipus de broma executada o pel poble sense en bloc o per un bon grapat dels habitants. De fet, el mateix Batle va ser qui, sense haver estat testimoni de res, va defensar en els seus públicament. I no, no apareixia totes vespres, certament, però quan ho feia, variava de mida i prenia dimensions comparables, atenció, a ser d'un llit o, fins i tot, a ser d'un vehicle. I mai no ho feia abans de les 11 del vespre, hora de Font de Misteris. D'aquella manera, en el mateix temps que l'expectació creixia, també se multiplicaven les hipòtesis, sense cap com a natural que acabés d'explicar el misteri. De fet, el mateix Cerezuela afegeix que si bé el fenomen se va desveir en el temps, com tantíssim d'altres que han comentat en aquest programa, per lo que sembla, no va ser fruit només d'aquella primavera de 1987, ni de prop. De fet, vos convid, sincerament, a llegir la investigació completa, però aprofit per comentar un parell de detalls així simpàtics. Per lo que se diu, aquella llum també hauria comparegut, s'hauria manifestat l'any 1940 i també el 1953. S'ha d'afegir que, en alguna d'aquestes ocasions, la lluminària anava acompanyada d'un ésser estrany, aparentment d'un altre món, molt alt i vestit completament de negre. Un personatge que ha rebut el mal nom de El Tío El Lutau. Estareu d'acord en que no és poca cosa i que ben val la pena aprofundir en aquests fets.
Bé, evidentment és fascinant, i més aquest tema de les lluminàries, que qualcú te dirà que són raig en forma de globus.
I jo els diré que no.
Ja sap el que diràs tu. Però sí que és cert que me crides atenció perquè no mos havíem posat d'acord en comentar, i just jo he parlat dels llums estranys que va veure aquest astronauta, aquest militar, aquest pilot de guerra nord-americà, I tu has contat un cas semblant. Hem parlat de Califòrnia, hem parlat ara d'Almeria, aquí també són nostres illes, referenciats, però no sé per què l'imatge de l'astronauta militar m'ha recordat en allò que vàrem estar comentant del Tucumán a l'Argentina. Era un cas
cert,
molt semblant, i que tal vegada el que podríem fer és anar fent un recull, no?, d'aquests casos per veure quines semblances podria haver, perquè també en aquell cas que guanyava aquella família contant aquelles coses que veia des de la finestra, que pareixia que interactuaven amb ells.
És el que han dit infinitat de vegades i crec que seguiran dient. El testimoni, en general, no guanya res més que vergonya i garrot.
Efectivament, que això vendria a ser un dels resums.
Tres ràdios, dial.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Com anem, com esteu?
Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre les is.
De fluència.
El paraigua en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional.
I d'hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualcosa de profit d'aquesta Font de Misteris. I bé, no sé si sabeu que fa unes setmanes es va fer públic que una fuga d'aire a l'Estació Espacial Internacional va obligant els astronautes a posar-se en alerta màxima i a preparar-se per a una possible evacuació d'emergència. Una situació de perill real, d'aquelles de vida o mort, en aquest cas a 400 quilòmetres de la Terra. Però el que vull comentar no és xaveria tècnica ni res referit a l'estació espacial com a tal, ni astronautes, ni llums, ni res del que hem comentat. Vull fixar-me en un detall damunt de les persones. Mentre aquí baix a la Terra els governs dels dos grans blocs mos fiquen por, mentre es miren així com a de reull, i se mostren ses dents, es bloquegen, i es fan, tornen a fer, i de quina manera, la guerra freda, fent-nos viure en una tensió geopolítica constant que realment fa por. I de mentrestant, què passa allà dalt? Ah, allà dalt. Quan l'oxigen comença a fugir, és que per ser, quan se notici que esperia real, quan es veuen estrets, en aquell moment és com si ses nacionalitats i aquestes coses s'esfumen, no? Resulta que americans i europeus i russos i altres conviuen viatjant dins aquella mateixa llauna de ferro i jo els imagino compartint el menjar, fent-se xerradetes, cuidant-se els uns als altres, col·laborant, eh? Com un sol equip, i encara més quan se tracta de salvar la pell. Allà dalt no hi ha vetos de la ONU, no hi ha sancions econòmiques ni punyetes, només hi ha persones ajudant-se mútuament perquè tenen clara una veritat que jo crec que és universal. Davant d'una situació de perill total, en aquest cas allà, dins l'immensitat del buit, o se salven o s'ofeguen, tots junts. Això ens demostra una cosa ben simple. Ja deia Ronald Reagan, que si els extraterrestres ens visitassin, seria l'ocasió per agermanar tots els pobles de la Terra. Així que no sé, però potser haurien d'agafar en els líders mundials, tancar-los a tots dins una càpsula i provocar-los una petita fuita d'aire. Segur que així aprendríem més damunt diplomàcia, respecte i cooperació internacional. En 10 minuts, compartint aquell espai que en 30 anys de cimeres, discursos i tractats que han signat que no sembla que serveixin per molt. L'única sort, utopies de la mitjanit del dissabte, ara del diumenge i ve 3 ràdio, és que un pensa que si allà dalt mos podem entendre, no només com a ciutadans particulars, sinó com a nacions, tal vegada aquí baix arribarà un dia que també, no ho sé, mentrestant miraré cap a l'espai somiant que un món millor és possible i que tal vegada no serem tan cap buits. I ja sabeu allò de que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia, i en aquest cas de l'antologia de Miquel Castanyer, aquella que du per títol La nit, i que diu: travessant les tenebres de la nit, un home cerca la felicitat àrdidament. A baix, la mà sospira, i dalt el camp d'estrelles és immens. Com un jumenet blau, una esperança manté invisible flama en el seu cor. No s'atura aquell home, i el recingle es tresca, ja si en pols o roquissars, i arriba un moment que Déu s'apiada d'un dit diví calma la mà violenta i obri una obada esplèndida al seu pas. I dels Coldplay, Sky Full of Stars, un cel ple d'estels. Allí, Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana.
A IB3